Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puigvert.
Bones, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la nostra casa. Benvinguts per repassar un nou cap de setmana, un cap de setmana totalment diferent. Cap de setmana de Pont de la Puríssima, cap de setmana en què hi ha molt pocs partistes. I així repassem l'actualitat esportiva de la Garrotxa. Comencem. I és que després de repassar tots els partits que hi ha aquest cap de setmana, no n'hem trobat gaires. De fet, l'únic partit que hem trobat és el de la Unió Esportiva Olot i el del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que va jugar precisament també aquest dia passat, precisament aquest dijous, i no trobem més partits que juguin aquest cap de setmana. També aquest dimecres va jugar un partit de categories amateurs del futbol, com pot ser el Club Poliesportiu Sant Joanenc amb l'empat a 1 davant el Montagut. Però l'únic partit d'aquest cap de setmana, el que jugarà aquest diumenge, és la Unió Esportiva Olot. Una Unió Esportiva Olot que visitarà el complicat camp de l'Andratx. Un camp, el de l'Andratx, on el conjunt de les Balears ha aconseguit sumar la gran quantitat de punts. Tot i així, ho parlarem després, veurem després Roger Vidal explicant i parlant sobre el partit d'aquest cap de setmana, és un Andratx que no jugarà al seu camp, degut a que s'estan duent a terme unes obres de modificació de la gespa i, per tant, en comptes de jugar a Sa Plana, que és el camp del Club Esportiu Andratx, jugaran a Son Malferit, a l'antic camp, l'antic municipal de l'Atlètic Balears. Un partit, el de la Unió Esportiva Olot, que té dos objectius. El primer, el d'aconseguir la primera victòria com a visitant abans d'acabar l'any. I el segon, aconseguir encadenar dues victòries consecutives. Són dos objectius que fins al moment encara no ha aconseguit. De fet, l'Andratx no està encara en descens i té 3 punts menys que l'Olot. Això suposaria que guanyar l'Andratx ja suposaria deixar a 6 punts un rival que a hores d'ara no està en descens. I suposaria, òbviament, també començar a mirar cap a dalt i situar-se molt més a prop del play-off i, per què no, entrar-hi. Ara mateix l'Olot està només 2 puntets de la play-off. Parlàvem d'aquesta situació amb el camp, on es jugarà el partit d'aquest diumenge, i Roger Vidal contestava això.
Faria poc en quant a dimensions, sí que potser és una mica més gran que el camp d'Andratx, però bé, sabem on anem, sabem que jugar fora de casa sempre implica haver d'estar més atent a nivell defensiu, ser capaç d'adaptar-te ràpidament i volem treure punts a fora, que crec que és el deute pendent que tenim.
El partit, el d'aquest diumenge, importantíssim per seguir sumar punts i sumar, com dèiem, aquesta primera victòria fora de casa.
La classificació marca i quan et veus a prop de tot arreu fa que estiguis més tranquil, fa que tinguis més confiança en el que fas, creguis més en el que fas i anem pel bon camí. Volem aconseguir aquesta regularitat de punts, ser capaços de competir contra tothom i hem de tenir la idea que volem anar guanyant Dracs.
I el rival, precisament, d'aquest diumenge és l'Andratx, un rival que ha guanyat tots els partits que ha guanyat. De fet, només ha guanyat partits com a local. Fora de casa encara no ha aconseguit guanyar. Un rival més que dur.
Bé, un rival que s'ha fet molt fora a casa, la majoria de punts que té els ha fet a casa, que té molt clar que hi juga, que té jugadors que li van molt bé per el que juga, molt experimentats, típics balears i que posa les coses molt difícils al seu terreny.
De fet, guanyar el partit d'aquest diumenge suposaria un cop sobre la taula per apropar-se encara més a les zones de play-off.
Sí, que totes les victòries són importants, aquesta claríssim, si poguéssim encadenar les victòries seguides seria sensacional, però sabem de la dificultat, no podem anar allà i equivocar-nos pensant que, no, sabem per experiència, sabem el difícil que és i no ens volem equivocar, volem estar molt atents amb qualsevol segona jugada que pugui aparèixer, amb estratègia, amb joc directe, i per això ens hem de posar molt de treball.
Roger Vidal valorava quines seran les claus del partit d'aquest diumenge.
Doncs ser molt cauts defensivament, a nivell de vigilàncies. Jo crec que tindrem, hi haurà fases en què tindrem pilota, com va passar al camp del Torrent, que tot i ser dimensions petites vam tenir molta possessió, però sapiguent que aquesta gent quan roba són covets i tenen molt clar que la transició és part del joc i és un punt fort seu. Per tant, estar molt i molt alerta de les vigilàncies defensives i ser molt forts en estratègia i en segones jugades.
Una Unió Esportiva Olot que no podrà comptar amb Mafeo per acumulació de targetes, tampoc amb Martí Puigverd per acumulació de targetes. Sergi Marcillo, que segueix sent dubte també per aquest dolor a l'esquena, i òbviament Marc Fuentes, aquesta baixa de llarga durada. Tot i això, li preguntàvem a Roger Vidal com arribava l'equip a aquesta cita de diumenge.
Bé, està a punt, sí que una mica d'incertesa, perquè fins ahir no vam saber justament el camp que jugàvem, primer ens n'havien assignat uns altres, i ara que ja el tenim clar, doncs, a preparar-ho allò al detall, i hi ha molta il·lusió per poder sumar una altra victòria.
Doncs la Unió Esportiva Olot, que jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Andratx, dissabte a les 4, Castelló B, Barbastre, a 4:45, Poblense, Atlet Lleida, el líder, el Poblense, rep un rival català en descens. L'Alcoià Barça Atlètic, encara dissabte a les 5 de la tarda, el diumenge a les 11 del matí, el Girona B visitarà el camp del València Mestalla, i a les 12, 3 partits, l'Atlètic Balears Porreres, un Atlètic Balears que, recordem, ve d'eliminar l'Espanyol, el primer equip de l'Espanyol, a la Copa del Rei, precisament per la mínima 1-0 d'aquest dijous. Andratx, Unió Esportiva Olot, Eivissa, Torrent, també diumenge a les 12 i a les 5 hi haurà el Reus Terrassa, derbi català, i l'altre derbi català serà també el diumenge a les 6 de la tarda entre el Sant Andreu i l'Espanyol. Bé, recordem que el partit de la Unió Esportiva Olot es podrà seguir, com sempre, en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans, amb tot l'equip i amb en David Planella al capdavant. I repassem també com està el futbol base, repassem aquesta categoria nacional, una de les categories més dures del futbol 11 d'aquests juvenils, la Unió Esportiva Olot, que és el tercer any consecutiu que hi està. De fet, va baixar una vegada, va tornar-la a aconseguir, i ara sí que és veritat que acumula tres temporades consecutives jugant en aquesta juvenil nacional. Aquí hi ha alguns dels partits i alguns dels equips més importants també a nivell estatal. Òbviament, també hi ha molts filials, perquè el Barça, òbviament, aquí el Barça B, perquè està a la màxima categoria, l'Espanyol B, equips també com la Grama, equips com la DAM i molts altres equips que són, sobretot a nivell català, de les millors plantilles i de les millors bases i de les pedreres més importants també del nostre futbol. Una Unió Esportiva Olot, el del juvenil, que ara mateix està fora del descens, una Unió Esportiva Olot que ha aconseguit en aquest primer tram de temporada, aquest primer terç de temporada, situar-se fora del descens, tot i això, amb un asterisc, i és que si l'Espanyol, que té un partit menys, guanya, és l'equip que marca el descens directe ara mateix, si guanyés l'Espanyol aquest partit que té ajornat, l'Olot entraria en descens. Òbviament queda molt, queda dos terços de temporada. L'Olot, que ve d'empatar 3-3 a casa davant l'Adam, un rival que era l'últim classificat, que el pròxim partit jugarà al camp del quart classificat, que és la Fundació Reus. I és que l'Olot, recordem i repassem com han estat les dades dels últims anys, i és que les últimes dues temporades el descens ha estat als 30 punts la temporada 2024-2025 i en 31 punts la temporada 2023-2024. En ambdós cursos, l'Olot ha aconseguit la permanència de forma clara, amb 37 a la temporada 24-25 i amb 41 la temporada 23-24. Tot i això, la temporada que descendeix, tal com comentàvem abans, és la 2021-2022, on fa 35 punts i el descens estava un pèl més car, estava amb 38 punts. Aquest any, l'Olot de moment ha guanyat dos partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 5 en 11 partits de Lliga, un terç de temporada. L'Albert Blázquez, entrenador de la Unió Esportiva Olot, valorava aquest primer terç de temporada.
La Lliga Nacional m'està sorprenent molt l'igualada i la competitiva que és, no? Traient el Barça, penso que pots puntuar tot arreu i tothom et pot puntuar a casa, vull dir, no hi ha ningú que es salvi. Cada partit és igualadíssim, cada jornada hi ha 5-6 empats i bueno, també és el bo, no? Que encara que estiguis amb una mica de mala dinàmica, doncs estàs allà enganxat i si n'enganxes una de bona, doncs distàncies de baix o inclús et pots ficar dalt. És una mica el maco d'aquest any, no? I res, jo a l'equip sí que és veritat que no hem acabat de començar bé, no hem acabat d'enllaçar això, doncs dos, tres resultats positius i per això estem a baix i res. Ara que ja hem vist el nivell que tenim, hem vist el nivell que hi ha a la categoria, doncs d'aquí a final d'any jo el que els demano és que estiguin tranquils, que facin el futbol que saben fer, que quan hem estat tranquils, que quan hem tingut bons moments, doncs quan hem disfrutat i quan més a prop hem estat de la victòria.
Però què és el que demana el tècnic Albert Blázquez a tots els seus jugadors per aconseguir l'objectiu de la permanència?
Els estic demanant molt, doncs, una miqueta més de mala llet futbolística, que sí que és veritat que veig que a la ciutat, a Barcelona, sobretot, doncs, la gent la té, saps? Suposo que Però bueno, al final, camps petits, camps de més guerra, doncs tenen aquesta picardia que potser aquí ens falta, no? Doncs els hi demano això, perquè el futbol el tenim, la intenció d'anar pels partits la tenim, però sí que ens falta aquesta mala llet futbolística, doncs que potser els de ciutat doncs la tenen una miqueta més, no? I això els fa treure punts. Doncs d'aquí a final d'any els hi demano això, i jo crec que guanyant aquest puntet de picardia, doncs ens donarà punts. Això ens pot donar punts. I res, competir, que al final el futbol va de competir, perquè el futbol ja el tenim, i aviam si acabem bé l'any, i al final l'objectiu, no ens oblidem, que és formar jugadors, i que quants més jugadors l'any que ve puguin estar fent pretemporada primer equip o puguin fer el salt al filial, doncs millor, no? Aquest serà el premi gran.
I ara marxem a un futbol totalment diferent, sobretot perquè no és futbol base, sinó que marxem a quarta catalana, una quarta catalana que segueix d'alguna manera el seu curs, i sobretot amb tres equips garrotxins en aquestes primeres tres posicions. Tres posicions formades ara mateix per Castellfollit en primera posició, segona posició per la Vall d'en Bas i tercera per el Meià. Dels cinc equips que fan play-off, és a dir, del segon, tercer, quart i cinquè que fan play-off, dos són garrotxins. El primer, com dèiem, és aquest Castellfollit, que ara mateix és líder d'aquest grup tercer de quarta catalana. El Castellfollit en té 29, la Vall d'en Bas en té 29 i el Meià en té 28. Tots tres equips estan a més d'un partit. Això vol dir que estan a més de dos partits, perdoneu, del quart classificat, que és el Sanià, amb 20 punts. Tot i que encara queda moltíssima lliga per jugar-se, tot sembla indicar que aquests tres equips garrotxins estaran a la part alta de la classificació. Per altra banda, la notícia negativa aquest any és que ni el quart ni el cinquè classificat són garrotxins, que el setè i el vuitè tampoc són garrotxins, i que això sí, del novè fins a l'últim classificat, tots els altres són garrotxins. De fet, trobem l'Ostoles en aquesta sisena posició, pocs punts també d'aquesta zona de play-off. El tècnic del Castellfollit, Jordi Freixa, explica la importància d'haver començat bé i de ser un equip totalment regular que encara no ha perdut cap partit.
El que portem de temporada, doncs molt positivament, no pot ser d'una altra manera, sobretot en resultats, ja que en 11 jornades no coneixem la derrota, complicat a qualsevol categoria, i bueno, sabem que tenim que millorar en certs aspectes, amb això estem treballant, i els nanos en tenen ganes, que això és el que ens motiva per continuar. I el tema de l'ascens, la veritat és que ni el club, ni jo personalment, ni crec que cap jugador doncs estigui pensant en això. Vull dir, nosaltres estem disfrutant del trajecte, de com estem fent les coses i com estan anant les coses, però no mirem més enllà, perquè a més som un club superpetit, superhumil, amb molt segur, doncs, amb el pitjor terreny de joc de la categoria, que nosaltres hi tenim que entrenar setmana rere setmana, i res, vull dir, no estem disfrutant del que és el trajecte, dels entrenos, els nanos estan disfrutant de la manera que estem doncs proposant el cos tècnic a cada partit.
De fet, el Castellfollit, ho comentava el tècnic Jordi Freixa, no ha perdut cap partit, però és que tampoc n'ha perdut cap el Club Futbol Vall d'en Bas. Ha entrenat aquest any, debutant aquest any, l'entrenador a la banqueta és Gerard Espona, que valorava també així aquest primer terç de temporada.
Aquest inici de temporada ha sigut molt positiu. Hem tingut partits molt bons, d'altres que ens ha costat més, però sí que en els moments de dificultat l'equip ha respost molt bé. Entre això i un punt de sort que hem tingut, doncs hem aconseguit anar traient resultats. Sí que estem a principi de temporada, no hem acabat ni la primera volta, però bueno, tothom m'hauria afirmat segurament abans de començar poder estar on estem, a aquestes alçades. Llavors els jugadors sí que els veig amb moltes ganes de seguir treballant i de seguir millorant, per intentar arribar a la part final estant a la zona alta i lluitant.
I precisament aquest dimecres s'ha dut a terme la gala 3D de l'esport adaptat a català, amb motiu, òbviament, d'aquest dia 3 de desembre, que era el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. De fet, hi ha hagut protagonisme garrotxí en aquesta gala, perquè tant Albert Gelis, nedador, com Amadou Dembélé, també nedador, han estat nominats i premiats. De fet, aquí veiem alguns dels moments d'aquesta gala 3D de l'esport adaptat català. Albert Gelis ha estat nomenat com a millor esportista masculí i el nadador de Castellfollit de la Roca, Mamadou Dembélé, millor esportista en projecció masculí. Amb dos nedadors, òbviament Albert Gelis amb una llarguíssima trajectòria ja en el món de la natació adaptada i Mamadou Dembélé que està començant en aquest sentit a fer grans passes endavant, també en aquest Mundial de Singapur on va aconseguir aquesta segona posició i per tant, doncs, d'alguna manera o altra, està començant a fer passes endavant també i a fer-se un nom dins aquesta natació adaptada. A part, també, en la categoria com a millor esportista en projecció femenina, qui estava nominada és la garrotxina i nedadora també del Club Natació Olot, qui finalment no s'ha pogut endur el Premi Gros. Estem parlant de Berta Colomer, tal com dèiem, la nedadora del Club Natació Olot. Qui ens ha fet 5 cèntims una miqueta de com va anar aquesta gala 3D de l'esport adaptat a català, és el mateix, Mamadou Dembélé.
Doncs estic molt content d'haver estat nominat a l'esportista millor projecció català perquè bueno, és un reconeixement a la feina feta durant tota la temporada i durant molt de temps i evidentment també el resultat obtingut doncs, al Mundial que, bueno, que es posa en valor doncs, el sacrifici que, bueno, que he estat fent durant tots aquests anys i després bueno, haver-lo guanyat, bueno, haver estat nominat ja era important però a més guanyar-lo doncs, és molt més emocionant i alhora també doncs, que siguin una data tan assenyalada com el dia 3 de desembre li dona més valor i més importància.
Doncs aquestes eren les paraules de Mamadou Dembélé després d'aconseguir aquest premi, després de recollir aquest premi juntament també amb Albert Gelis i també, com dèiem, nominada estava la nedadora del Club Natació Olot. Ho hem comentat durant molts programes d'aquesta casa, durant molts programes d'esports. De fet, també ho he pogut veure en informatius i és que s'han dut a terme ja les 6 proves de la Lliga BTT Garrotxa. De fet, un cop s'acaba una etapa, un cop s'acaba una temporada, un cop s'acaba una edició, el bonic també de l'esport és poder-ne fer una valoració i intentar millorar amb aquelles coses que no s'hagin fet del tot bé, intentar buscar altres novetats, intentar buscar altres atractius per tal, doncs, d'alguna manera d'arribar a més gent. I això és el que hem fet, precisament, amb un dels organitzadors, un dels màxims organitzadors d'aquesta Lliga BTT Garrotxa, amb l'Ignasi, que hem tingut també aquí en aquest programa, parlant també en aquell moment de la Montcal Bike, de la prova de bicis de la Lliga BTT Garrotxa de Maià de Montcal. Precisament hem parlat i hem valorat de tota aquesta edició, del que vindrà i de molts reptes que es proposen des de la Lliga BTT Garrotxa.
Si no hi ha res de nou, seguirem sent les 6 proves, si no hi ha cap canvi d'opinió per cap de les 6, dels 6 pobles que les farem. Creiem que el format de les 6 proves és un format molt maco perquè dona peu a 6 caps de setmana que això fa que hi hagi una competència, una rivalitat entre els participants i que sigui divertit i amè per ells. Entenem que més proves ja començaria a ser una mica més feixuc de poder seguir per ells i, per tant, creiem que el format aquest de 6 proves és el correcte. Per això, en principi, no hi haurà grans canvis pel que fa a això. El repte d'augmentar la participació femenina sempre hi estem lluitant. La veritat és que hem seguit amb un 8% de participació femenina que segueix sent superbaix. Hem de fer coses per canviar, per readreçar això. És veritat que el món de la bicicleta és un món molt, molt masculí i hem de mirar d'estirar al màxim de dones que vulguin venir a participar. I estem treballant amb això. L'únic que és veritat que aquest any estem fent petits passos que sí que es nota una mica, però no acabem d'aconseguir el que ens agradaria, que és augmentar-ho molt més. Bueno, hem de donar una volta als membres de cada marxa al sistema de puntuació i de seguiment de la cursa, ja que, per exemple, l'any passat vam ser 110 participants que van seguir la Lliga Garrotxa, aquest any en som 80, són 30 menys, i una mica donant voltes, encara no hem tret conclusions del tot, però una mica el que hem vist és que hi ha moltes persones, una mica parlant amb la gent, que hi ha moltes persones que poder seguir 6 marxes en 2 mesos els hi resulta molt complicat. I una mica el que hem parlat és de poder obrir una mica això a que els participants finishers poguessin tenir un cap de setmana com alguna prova lliure o un sistema de puntuació diferent que pogués adaptar-se una mica més a la vida de cada participant, perquè tots, molts d'ells tenen família o tenen coses a fer que no els permet estar cada cap de setmana a la Garrotxa per fer una prova en aquests 2 mesos. I una mica el que volem és a veure si d'alguna manera, no sabem com encara ho hem de parlar entre tots, si trobem la manera per poder encaixar aquesta dificultat que tenen els participants. Si seguirem exactament igual, això no hi ha discussió, perquè és un format que encanta molt a tothom. A nosaltres ens va superbé a l'hora d'organitzar les marxes i aquí no hi ha discussió, perquè bàsicament això, els participants estan supercontents perquè més o menys són unes marxes que nosaltres podem organitzar bastant semblants entre nosaltres i ens va molt bé, i seguirem en format curt i format llarg i una prova per e-bike. Seguim igual, a Volcano Límits també van tenir, que va ser 15 dies després de la Montcal Bike de Maià, van tenir el mateix, no és un problema, però és un fet que està passant i és així, la gent cada vegada espera més a l'últim moment. Sí que estem parlant de per cada prova individual mirar de fer descomptes per inscripcions abans, i mirar de fer, cada prova intentarà fer els moviments que pugui per mirar d'inscriure el màxim de gent l'abans possible. Més que res perquè cada prova al final necessitem unes previsions pel menjar, pels pàrquings, per saber com som, i quan abans sapiguem cap on anirem a parar de participants ens és molt millor a l'hora d'organitzar les marxes. Com he comentat abans, venen més de 2.000 participants entre les 6 marxes, que molts d'ells repeteixen, no vol dir, venen 2.000 persones diferents a la Garrotxa, que molts d'ells venen acompanyats de les seves famílies, dels seus fills, es queden a dinar, es queden fins i tot a cases de turisme rural, i ve molta gent també de comarques properes, molta gent de província de Barcelona. En el nostre cas, de Maià, que estem més al límit de la Garrotxa, ens ve hasta fins i tot bastanta gent francesa, i clar, això genera un impacte. Més comptant que a part de la Volcano Límits que es fa a Olot, la resta de marxes es fan en pobles molt petits on la veritat és que els ajuntaments estan molt contents de que així sigui. El nivell aquest any ha estat molt alt, sobretot amb el que he vist jo, amb el que és la marxa llarga. Ha estat molt interessant, els que l'hem seguit de prop. Al final ha guanyat l'Adrià Bertina, un noi d'aquí Olot, i segon en Quim Alabert, de Maià de Montcal, dos garrotxins. Feia temps que això no passava. Em sembla que no havia passat mai a la Lliga Garrotxa, haguessin primer i segon lloc dos garrotxins. I ha estat molt interessant, ha estat molt renyit i ha estat una competició molt maca. Amb la curta ha guanyat la Cristina Moedo i en Carles Sargatal, que no hi ha hagut des de la primera marxa, em sembla que Besalú ja es van posar primers, han set primers tota la Lliga. I de la llarga en femenina també, la Núria Muntanya també es va posar, em sembla molt que també es va posar primera a Besalú i no ha deixat anar el primer lloc del podi. I amb e-bikes ha guanyat la Sònia Clapés i en Xevi Ferrer. Creiem que és molt bona data, sobretot a la Garrotxa. Tothom coneix la Garrotxa a la tardor, tothom sap que lo maco que és, la gent que s'acosta a la tardor per veure-la, i és un al·licient més la Lliga Garrotxa per estirar aquest turisme, aquest volum de gent, i per conèixer la nostra comarca, que tan maca és aquestes dates. A part d'això, també moltes de les nostres marxes sempre s'han fet, per exemple, a Besalú l'11 de setembre, nosaltres segon cap de setmana de novembre, sempre són caps de setmana com que ja tenim tancats, guardats al calendari, que aquest cap de setmana és el cap de setmana de la nostra marxa. Olot ara s'ha afegit en l'últim cap de setmana de novembre i creiem que quadra perfecte. Si t'hi fixes en el calendari, comencem l'11 de setembre amb la de Besalú i anem fent cap de setmana sí, cap de setmana no, cap de setmana sí, cap de setmana no, i s'ha donat hem pogut fer donar la casualitat de que quadri també el calendari, que crec que aquí no hi ha discussió, que ha de seguir igual i seguir amb les mateixes dates les 6 edicions. Jo estic veient que no només a la comarca, sinó a la província de Girona ja està vinguent molta gent a seguir-la. És veritat que el número de 80 participants que hagin fet les 6 proves té una mica de trampa, perquè sí que han vingut molts més participants a intentar seguir-la. Alguns han pogut 4 edicions, alguns 5, però seguir les 6 és difícil per molta gent. Però sí que veig que a la província de Girona ja es comença a conèixer, ja comença a haver-hi la gent del món de la BTT ja comença a tenir tirada de pujar a venir a fer aquestes proves. I una mica el que et comentava abans és això, hem de millorar o bé no sabem com encara, hem de mirar-ho, de donar-hi una volta, tenim un any per fer-ho, el sistema de puntuació, el sistema per encaixar més finishers dins d'aquest paquet de 2.000 participants que tenim. A part d'això, crec que estem anant en la direcció correcta i veig que cada any la Lliga creix més i bueno, i endavant. Bueno, encara hi ha detalls per polir, evidentment, com tot. Jo li posaria un 8,5. Un 8,5.
Doncs un 8,5. És la nota que li posaria el mateix organitzador d'aquesta Lliga BTT Garrotxa. Coses encara per millorar, però nota alta en aquesta nova edició d'aquesta Lliga BTT Garrotxa. En aquest recull, en aquesta entrevista completa que hem fet amb els companys d'aquesta Lliga BTT Garrotxa, valorant sobretot aquesta edició, una edició amb un pèl menys de participació, però amb un grandíssim nivell de tots i totes les participants. Nosaltres ho deixem aquí, deixem el programa d'avui fins aquí. Un cap de setmana, recordem, en què tampoc tenim competicions. Només es juga la Unió Esportiva Olot, ho ha fet també el bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'en Bas, guanyant el Barberà a la jornada número 13 d'aquesta Lliga que Copa Catalunya masculina, i per tant l'ha avançat en el partit que es va jugar ahir a dos quarts aquest dijous, a 2:15 de la nit. Victòria, per tant, del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que s'enganya escalant posicions a Copa Catalunya. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt bé i fins la pròxima.